Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Fa més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Adrián Arroyo.
Entro a la de 3, 2, 1. Esta es una ocasión en que la televisión no consigue captar la auténtica emoción de que una gran ardilla pronostica el tiempo.
Es el día de la marmota.
Sigue siendo solo una vez al año, ¿no? Hoy es el día de la marmota, otra vez.
¿Ha visto la marmota esta mañana?
No hi ha manera, tu. Mira que avui havia de ser un dia de prèvia aquí a l'Hotel Suís, un dilluns diferent, aquest 17 de gener, però el Sabadell Betis Deportivo va camí de convertir-se en això, en el dia de la marmota, ja ho sabeu, aquella pel·lícula a la qual un periodista es quedava atrapat en el temps i cada cop que es llevava pel matí tornava a ser el dia de la marmota. De moment, ja en portem dues de suspensions. S'hauria d'haver jugat ara fa 5 setmanes, però aleshores es va posposar pel brot de Covid sofert al centre d'esports. La consigna de la Federació Espanyola era clara, jugar-lo abans que s'acabés la primera volta. Aquest dissabte, Albacete, l'equip de Munitis, si no hi ha res estrany, creua l'equador del curs, però no podrà complir-se aquesta premissa, ja que el partit que s'havia de jugar demà a la nova Creu Alta ha tornat a ajornar-se avui mateix, aquest cop per positius no al Sabadell, sinó al filial Bètic. El que dèiem, el dia de la marmota havia de ser només un cop l'any. De moment, ja anem camí de la tercera i enmig del calendari ja tancat pels següents 18 partits, fins la jornada 36, veurem si aquest nou ajornament provocarà alterar algun que altre horari més, ara que estàvem ja tan contents per tenir planificats els partits del Sabadell a un bon grapat de mesos vista.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Control de so, Toni González, quan tu manis.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Que el Real Madrid ha guanyat la seva 12a Supercopa, victòria blanca 2-0 contra l'Athletic Club a la final disputada ahir a l'Aràbia Saudita. La Copa ja tenim 5 classificats pels quarts de final, Mallorca, Cádiz, Rayo, Betis i València. Tots de primera, falten els partits dels equips que precisament venen de jugar la Supercopa. Dimecres el Real Sociedad Atlético, l'endemà dijous l'Athletic Club Barcelona i Elche Madrid. L'Espanyol és a un pas de tancar la sessió per part del Krasnodar rus del jugador neerlandès Toni Villena i l'exarlequina d'Alexia Putellas podria guanyar aquest vespre el premi The Best. Copa Àfrica, després del sorprenent triomf de Guinea Equatorial ahir 1-0 contra la vigent campiona, Algèria, avui es juguen a les 5 de la tarda el Cap Verd Camerun i també el Burkina Faso Etiòpia. El Joventut de Badalona ja té garantida la plaça per la Copa del Rei de bàsquet. La penya va assolir el bitllet ahir amb el seu triomf de 3 a la pista del Breogán. El Manresa, de la seva banda, va tombar el Gran Canària 91-72. El Barça, Àlex Abrines, positiu per coronavirus. I acabem amb tenis. Novak Djokovic tampoc podrà jugar Roland Garros si no es vacuna. Després que el Sèrbia hagi estat deportat d'Austràlia i no pugui defensar el títol a Melbourne, ara el govern francès fa marxa enrere i avisa que tots els esportistes que entrin al país també hauran de tenir la pauta completa. Rafa Nadal, per cert, ja ha debutat a l'Obert d'Austràlia, 6-1, 6-4 i 6-2, fàcil pel manacorí en el debut contra el nord-americà Marcos Girón. I aquí a l'hotel què?
Què es comenta la recepció?
Tindrem les claus de la nova suspensió, la segona ja d'aquest Sabadell Betis Deportivo que s'havia de jugar demà. El calendari dels arlequinats com queda després de la tongada maratoniana de 17 partits amb dia i hora ja definits de primera ref pel Sabadell, cara al Castellet a Suïssa i en Tarrafeta i Aleix Gómez a l'Europeu, al Sabadell Nord o la derrota del Gràcia femení contra l'Almassora, entre d'altres.
l'actualitat de la primera ref.
Dia de tornada als entrenaments per la majoria d'equips després d'un cap de setmana lliure de competició. Avui ens quedem amb una declaració. Mai oblidarem aquesta copa tan màgica. El castellarenc Xavi Calm, a Twitter, després que el seu Atlètic Balears quedés eliminat per un matiner gol del València 0-1 ahir a l'Estadi Balear de Palma.
La notícia curiosa.
El Palau Blaugrana, que no va existir mai. Es tracta d'un projecte desenvolupat per Francesc Mitjans l'any 69 per crear un pavelló poliesportiu descobert situat al naixement de les rampes de la façana oest del Camp Nou. En parla l'Àlex Gozalvo al diari Ara.
De quin partit no estarem pendents?
De l'Ismaili contra l'Alalí. D'aquí a 20 minutets, una mica més, 22, fase de grups de la Copa de la Lliga d'Egipte.
I a les xarxes socials.
Una story ben curiosa de Sergio Aguza, jugador del Sabadell, ahir a Instagram en una foto de l'any 2014, fa 8 anys, jugant ell amb la samarreta del Madrid-Castilla contra el Girona. El rival que apareix en aquesta acció és un exarlequinat capi en el seu dia del centre d'esports, com és Miguel González.
Avui celebra el seu aniversari.
Dos exarlequinats, precisament. Un d'ells també defensa, Toni Lau, l'altre exentrenador, Juan Carlos Mandia.
L'enquesta.
I acabem amb una pregunta. La suspensió del partit de demà beneficia o perjudica el Sabadell? Important, sobretot, heu d'escriure les respostes a aquest tuit de Ràdio Sabadell, @RadioSabadell, amb la menció a Telepizza i també l'etiqueta TP946. A partir de 7:45 en parlem amb el Pau Vitori al Tribuna Preferent.
L'Hotel Suís estrena horari. D'una a dues. A Ràdio Sabadell.
Nou minutets i mig per sobre de la una. Per cert, Paula Badosa, jugant també l'Obert d'Austràlia a hores d'ara. Sergi Garcés, què tal, com estàs?
Bona tarda.
Avui una tarda per trencar qualsevol previsió que podíem tenir de setmana. Ara mateix havies d'estar a la Nova Creu Alta, hauríem d'estar escoltant, si no ara, pràcticament a Pedro Munitis, l'entrenador del Centre d'Esport Sabadell. Teníem també previst escoltar l'entrenador del Betis Deportivo, les estadístiques, havia de venir l'Agustí Bernat a comentar què tal és el filial bètic, etc, etc. Tot això, a Norris, ho trenquem i comencem un altre cop de nou.
Sí, havia de ser ja una setmana estranya, veníem d'una setmana sense futbol en cap de setmana, com a mínim pel que fa al Centre d'Esport Sabadell, i començàvem una setmana un pèl més atapaïda, per allò de jugar dimarts i dissabte.
Estrany ha estat.
Ens hem salvat del partit de demà, però evidentment tot un contratemps, perquè al final tota la planificació que Pedro Munitis i el seu cos tècnic havia fet al llarg dels últims dies, descansant dijous passat, treballant des del divendres teòricament fins avui, doncs, com dius, s'estripa el paper i demà tornem a posar el comptador a zero, no amb un partit, sinó amb un entrenament i amb un objectiu ja, que no deixa de ser un altre que el de la visita al Carlos Belmonte d'aquest pròxim cap de setmana, d'aquest dissabte.
Sí, serà el següent partit, dissabte a les 5 de la tarda al Albacete, no ho havia de ser aquest Sabadell Betis Deportivo de demà a 7:45 del vespre, però s'ha ajornat, és la notícia del dia, i sobretot en parlarem en profunditat analitzant les diferents arestes d'aquesta suspensió, d'aquest ajornament. Oficial fa menys d'una hora, aquest Sabadell Betis Deportivo no es jugarà com estava previst, és la segona suspensió. Dic que la setmana està sent especialment estranya, Sergi, perquè fins avui no havíem de conèixer la designació arbitral per partit de demà. És que ni l'hem arribat a conèixer.
Sí, no. Insistim que des de primera hora del matí ja s'ha fet córrer aquesta notícia que l'entrenament del Sabadell havia quedat ajornat per aquesta raó, perquè el partit de demà també quedava suspès, o ajornat, millor dit, fins a nova data, perquè tot això no tenim tampoc data, i com dius, tot i que la confirmació oficial no ha arribat fins fa una estoneta, ja no s'ha mogut res, ja no s'ha tocat res de tot el que té a veure amb el partit, i entre aquests aspectes, doncs això, el de la designació arbitral pel partit contra el Betis B o Betis Deportivo, haurem d'esperar el nou horari per veure si es manté l'àrbitre inicial, si es manté l'àrbitre que havia de venir demà, o si ja directament es canvia aquesta designació, perquè és que sí, poden passar ja tantes coses que
ho sabran per via interna, perquè públicament no han arribat a publicar el quartet que havia de venir aquí a la nova Creu Alta. És que per fer una mica de repàs del que ha estat aquest matí, Sergi, ho ha canviat tot en el sentit que un cop el Sabadell coneix o té la confirmació interna, insisteixo, que la pública ha estat fa uns minuts, o sigui, no us penseu que estem parlant d'una suspensió anunciada a les 9 del matí, ni molt menys, però el Sabadell, quan ha tingut aquesta primera notificació, el primer que ha fet Sergi és pensant precisament en Albacete, evidentment, a part de suspendre la roda de premsa de Pedro Munitis, que ja no tenia sentit en la prèvia d'un partit que no es jugarà demà, és suspendre també l'entrenament. Per tant, avui, que havia de ser dia d'ultimar detalls pel partit contra el Betis Deportivo, ha acabat sent un partit un dia de descans per a la plantilla requinada.
Sí, per ser justos, hem de dir que des d'ahir el Betis ja havia començat a fer moviments federatius i també informant el Centre d'Esports Sabadell d'aquesta possibilitat, tot i que ahir, o des d'ahir, no passava de ser això. De moment, una possibilitat davant els suposats, perquè ens hem de creure tot plegat, contratemps en forma d'infeccions de Covid-19 que estaven patint algun dels integrants d'aquesta plantilla del filial verd i blanc, i avui ha estat quan el Betis ja internament primer, és a dir, en privat, i posteriorment la federació, no sé si amb tot l'enrenou de la Supercopa i tota la història, ho ha deixat per tard. Teníem l'últim precedent, la prèvia del partit contra el Costa Brava, que també va arribar justet de marge, però com diem, doncs, aquesta confirmació que ho ha convertit doncs, en el que havia de ser una prèvia de partit, com dius, en un dia de descans, i que demà el que havia de ser dia de partit doncs serà primer dia de treball, primer dia d'entrenament normal, anem a dir-ho així, en una setmana un pèl més normal a partir d'ara, d'entrenament dimarts, dimecres, dijous, divendres, amb viatge el propi divendres cap a Terres Manxegues.
I demà que no sortim del descens, clar, continuem aquí amb dos punts de desavantatge.
Sí, s'havia d'arribar, o com a mínim era l'objectiu del Sabadell, no? Arribar fora del descens per jugar a casa del líder. Malauradament, aquest nou aplaçament, aquest nou ajornament, el que et provoca és que arribaràs entre sent un dels 5 equips que perdria la categoria i que et tocarà visitar l'Albacete Balompié, que no és un impossible, però sí que és una fita teòricament un punt més complicada del que se li suposava al partit de demà, aquest duel directe a la zona baixa entre dos dels equips que estaven en zona de descens, com són Sabadell i Betis.
Un quart de dues de seguida. Tinc per aquí el Pau Vitoria, de seguida el saludo, l'incorporo a la tertúlia. Abans m'avanço directament a ell, que segur que t'ho pregunta aquest vespre, al Tribuna Preferent, però Sergi, avui llançava aquesta pregunta de si afecta més que no pas beneficia, si és positiu o negatiu, el fet d'ajornar un altre cop aquest Sabadell Betis Deportivo. És cert que d'una banda ells, ara ho comentarem amb el Pau, recuperen efectius que no podien jugar de cara al partit de demà, i a més efectius importants, de l'altre. L'altre és veritat que el Sabadell, no t'escaparàs avui tampoc, et preguntaré pel mercat de fitxatges, ha d'incorporar alguna peça en els propers dies o setmanes i, per tant, vés a saber si poden fins i tot arribar a jugar contra el Betis Deportivo. Però, en tot cas, mulla't una mica, Sergi, per tu és positiu, negatiu, beneficia o perjudica el Sabadell?
No, mira, quan es van ajornar els dos partits, en aquest cas, per culpa dels casos de Covid, de coronavirus, que estaven patint els jugadors del Sabadell, la plantilla, aquell brot que va patir la plantilla arlequinada, ja vam dir, o com a mínim, jo m'hi vaig sumar aquesta línia d'opinió, que era beneficiós, perquè veníem d'haver canviat l'entrenador, perquè l'equip estava en una zona molt complicada, perquè l'estat anímic era també difícil, i es van guanyar uns dies de, entre cometes, desconnexió, que van beneficiar. Ara, malauradament, se m'intueix que tot és el contrari. El Sabadell ve en una bona dinàmica, ve de sumar aquest 7-9 a les últimes jornades. Tot el que l'estàvem dient al voltant de l'equip de Pedro Munitis és que sembla, com a mínim, des de la distància, des de fora, que està intentant agafar un fil de positivisme, i aquesta frenada en sec, m'agafo gairebé l'últim argument que estàvem explicant. Adri, no sabem què hagués passat demà, i tant de bo hagués guanyat el Centre d'Esports Sabadell, però la lògica et deia que tenies molts números, o que tenies números com a mínim, depenent de tu mateix, per arribar al camp de l'Albacete fora del descens per primera vegada en molts mesos, ni que sigui per un factor psicològic, crec que ara perjudica, més enllà del que suposi, trobar una nova data, a veure quan s'encabeix aquest partit dins del calendari. Bé, hi ha opcions i bé, ara d'aquí una estona el Pau que et digui quina és la seva proposta, com a mínim.
Ha parlat de la paraula clau ara el Sergi. Calendari, és el que comentarem ara amb el Pau Vituri. Perquè aquest Sabadell Betis Deportivo torna a suspendre's, igual que l'11 de desembre, 5 setmanes després, un altre ajornament, en aquest cas no per el brot de Covid que va patir el Sabadell fa un mes i poc, sinó pel que acaba de patir el Betis Deportivo, el filial bètic. Segurament marxarem al febrer, Pau Vituri, com estàs?
Què tal, com estem?
Tu avui feies una mica de números, de fet, per ser justos amb l'audiència, tu ja estava previst que entressis al programa a parlar de calendari perquè divendres al vespre vam conèixer ja tota la llista sencera de partits d'ara, teòricament, fins a la antepenúltima jornada, fins a la jornada 36, i jo recordo que a la redacció ja dèiem, sí, sí, coneixerem els horaris, però vés a saber quants canviaran per les possibles afectacions. Ara, el que no ens oloràvem, Pau, és que seria tan immediat aquesta afectació.
No, i tant que hem criticat a vegades els tempos federatius, doncs que ens planifiquin tots els partits, o gairebé tots els partits, fins aquí al maig, doncs home, també és d'agrair. Logísticament parlant, de moment, insistim, tota la segona volta, a l'espera del Betis Deportivo, evidentment, el partit pendent de la primera, juntament amb el de l'Albacete, i les dues últimes jornades, que presumiblement seran en horari unificat. Clar, ens deixa algunes conclusions, Adri. Aquesta publicació dels horaris, coses positives, coses negatives i coses interpretables per uns i per altres. D'entrada, per mi, sortim clarament perjudicats amb la jornada entre setmana, que ve ja, que ve la setmana que ve, d'aquí a 9 dies, 10 dies,
per ubicar-nos, és la única jornada intersetmanal que estava prevista en el calendari quan es dissenya a principis de curs. És a dir, no és un partit com el del Costa Brava, com el del Betis, etc, que s'acaba colant entre setmana perquè s'ajorna, sinó que aquesta ja estava prevista des d'un inici que estigués entre setmana.
És a dir, és la primera de... Si no vaig errat ara, és la primera de la segona volta.
Aquesta... No vas errat, no.
Doncs juguem contra l'Alcoyano, la nova Creu Alta, dijous a les 8 del vespre, i tot just 64 hores després, diumenge a les 12 del migdia, a la línia de la Concepción contra la Balona. És a dir, el Sabadell acabarà a les 10 de la nit el partit contra l'Alcoyano, aproximadament. Divendres, m'avanço ja com si fos Monitis planificant aquella setmana, eh? Divendres, recuperació, aquella sessió per estirar les cames. Dissabte, el dia d'estratègia i poc més, perquè tampoc donarà temps a fer massa més.
I viatge.
I viatge a la línia de la Concepción perquè
més,
el Sabadell juga...
I més
juga...
jugant pel matí, clar.
Aquí està el tema. Diumenge al migdia. Jo insisteixo que aquestes coses mai les acabaré d'entendre havent-hi un ventall de 3 dies entre setmana, eh? Dimarts, dimecres i dijous. I més quan el Sabadell ve de jugar o jugarà aquest dissabte a les 5 al Carlos Belmonte. Per tant, estarem parlant de 5 dies entre el partit de l'Albacete i el de l'Alcoyano.
Que aquesta és una altra, Sergi. El partit contra l'Albacete en un primer moment estava previst per aquest divendres i es va posposar a l'endemà dissabte a les 5 de la tarda precisament perquè demà jugàvem contra el Betis Deportivo. La pregunta del milió, que crec que en aquest cas sí que tens resposta. No tornem al pla inicial, no? No jugarà divendres.
No juga divendres, sobretot perquè no em vull fer molt estens. Això, clar, envejaria no només la planificació ja prevista del Sabadell, sinó també que afectaria la planificació ja prevista de l'Albacete. Per tant, seria un doble problema que generaries d'una cosa que ara ja està resolta com està resolta i que, com diu el Pau Vituri, sobretot des de la perspectiva Centre d'Esport Sabadell, no afecta gens a la jornada intersetmanal, perquè el Sabadell tindrà de dissabte fins dijous dies més que suficients com per poder jugar aquest partit.
Doncs començava el Pau al repassar el calendari amb aquest partit contra l'Alcoyano dijous de la setmana que ve a les 8 del vespre, 64 hores després contra la Balona, contra la Balompédic Alinense a la línia de la Concepción, repassant allò, pròxims partits a casa, etc.
Sí.
Perquè encara hem de buscar-li un forat al partit contra el Betis, que et faré mullar-te també, Pau.
El tema per mi és que una de les problemàtiques d'aquesta temporada és quan han caigut els partits del Sabadell a la Nova Creu Alta i si això realment està afectant o no a l'afluència de públic a l'estadi. Fins ara hem tingut partits en divendres. Hem tingut partits, aquesta seqüència que vam tenir de partits en dissabte també, entre novembre, desembre. Alguns, evidentment, també en diumenge. Però atenció, els pròxims partits a casa són Alcoyano, dijous. Atlètic Balears, aquest s'ha de jugar diumenge al migdia. Aquest és inamovible. Aquí falta veure quan cau el partit del Betis Deportivo. Vols que mulli ja o què?
Tu mateix, salta l'aigua.
El primer forat que s'obre és entre Balona, jornada 21, i l'Atlètic Balears, jornada 22. L'ideal, l'escenari ideal seria entre la 23 i la 24, estem parlant de mitjans de febrer, d'aquí a tot just un mes, perquè coincideix que hi ha dos partits seguits a fora, que diria que són Sanlúcar de Barrameda
i Múrcia,
Camp Múrcia, i que hi ha 8 dies de diferència entre tots dos partits. És l'únic tram en el qual hi ha 8 dies de diferència. Amb la qual cosa, doncs, fent les matemàtiques fàcils, quedarien cada 4 dies els partits. Després el Sabadell jugarà dos partits a la Nova Creu Alta, Costa Brava dissabte a les 5 i Castellón dissabte a les 7. Per tant, estem parlant molt probablement que els pròxims 5 partits a la Nova Creu Alta no seran en diumenge.
Doncs bona dada. Sergi, el que queda clar és que la premissa amb la qual sortia de sèrie la federació de tancar la primera volta amb tots els partits jugats, aquesta ja ha saltat pels aires.
Sí, i aquesta sí que es veu directament afectada per tot el tema de suspensions o ajornaments per culpa de la Covid. Diem perquè no serà el Sabadell el que obri el foc en aquesta línia. Ja hi ha un partit que es va programar, diria que és el de l'Alcoyano Castellón.
Correcte, sense
data.
Ja
es va programar més enllà de l'Equador de la temporada. Per tant, diguem-ne que la regla aquella que sempre es mantenia fins ara ja se l'havien saltat, no serà cap problema perquè se l'hagin de saltar també ara amb aquest Sabadell Betis Deportivo.
Posats a estripar guions, continuem de seguida amb el calendari, però ja que deia el Sergi el tema de l'Alcoyano Castellón és que ja recordem 5 partits que estan pendents de disputa, eh? O sigui, tenim el Villarreal B Castellón demà en aquest grup 2, el mateix Castellón que ha de visitar el Collao, que és el partit que deia el Sergi, que serà ja un cop arrencada la segona volta, el Balears en té 2, té el Sanluqueño Atlètic Balears i el Balears San Fernando del dia 9 i, evidentment, el partit que s'havia de jugar demà entre el Sabadell i el Betis Deportivo. Per contra, Pau, això sí que sobta una mica. El grup 1 només hi ha un partit i demà es posen al dia. És el Rayo Majadahonda Tudelano. Té també el seu què, perquè recordem que el conjunt madrileny, el Rayo Majadahonda, va jugar en cap de setmana, tot i que la premissa inicial també era que era el cap de setmana de la Supercopa, que només hi havia competició de Copa i de Supercopa i prou. Al final el Sabadell, mira, ves per on, no podia jugar dissabte o diumenge, el van ajornar dimarts i al final no s'ha acabat jugant, però el Rayo Majadahonda sí que va jugar, el que dèiem, 5 partits del grup 2, només un al grup del nord.
Sí, un Rayo Majadahonda que diria que va ser contra el Badajoz,
sí,
l'empatar a 0 aquest cap de setmana. Doncs això, sobta la diferència de com del dia, podem dir-ho així, està la classificació del grup 1, que demà es posa de totes al dia, tots els equips hauran jugat 18 partits, i en canvi el grup 2 és difícil de fer una predicció. D'entrada, doncs això, el Centre d'Esport Sabadell tenia ja la possibilitat de sortir del descens demà, i haurà de ser Albacete, però clar, amb tots els rivals directes també jugant aquell cap de setmana. Evidentment el Sabadell li seguirà quedant aquest partit pendent, però sí, sobta la diferència que hi ha entre tots dos grups ara mateix.
Reprenc el tema del calendari. Deies, fins la jornada 28, el 20 de març, el Sabadell no jugarà diumenge a les 5, ja sigui a casa o fora, amb aquest asterisc de jugar contra el Balears un diumenge, però al migdia. Suposo que et refereixes al partit contra el Castilla després,
sí.
Aquest primer precedent, no? Diumenge a l'horari de tota la vida.
Sí, però estarem encarrilant ja el tram final de la temporada. Quedaran 10 jornades, 10-11 jornades. I hem d'esperar, doncs això, 2 mesos des d'ara, a veure el Sabadell jugar diumenge a les 5, que és l'horari més demandat segurament per la gran part d'aficionats del Centre d'Esport Sabadell. Ara bé, després el Sabadell sí que és veritat que enllaçarà un bon tram de partits jugant en aquest horari tradicional. Vindrà el partit de l'Albacete diumenge a les 5, el de fora de casa a Andorra, per cert, apunteu-vos-ho també, és diumenge a les 5 de la tarda.
Que ara anirem a Caldea i tot.
Bona hora per sortir, sí, després, sí, del Principat, eh?
Sí,
molt
sí,
bona hora, ja veuràs tu.
Petit parèntesi, amb el partit de Setmana Santa, que crec que el Sabadell, això és opinió personal, ha sortit ben parat, perquè és l'únic que juga divendres sant, contra el Sevilla Atlético a les 9 de la nit. Ho dic perquè és un...
Jugarà un dia festiu, per això.
Sí, però són unes dates absolutament dramàtiques. Potser algú diu, sortim el dissabte d'allò de pont.
Sí, apurem una mica, ens quedem a veure el Sabadell un dia. A mi em sorprendria, la gent que tingui la idea de fer algun viatget...
Són aquelles dates que és igual, si és divendres, dissabte o diumenge.
En castellà, susto o muerte.
Correcte.
Ja t'ho dic jo, perquè sí. No saps mai què és millor.
L'única possibilitat bona en aquest sentit pels aficionats seria una possibilitat que no existeix, que és jugar dilluns, que és festiu també, i fora, però...
Com altres anys s'ha fet, o dijous a la tarda vespre, o dilluns a la tarda de vespre quan tothom estava tornant.
Que sobretot a Sevilla és festiu el dijous, no a Catalunya, i per contra, si es jugués dilluns, aquí seria festiu, però Andalusia és laborable ja.
I un mes, perdona Adri, diumenge a les 5 de la tarda també jugarà el Sabadell Nàstic a la Nova Creu Alta, per tant, entre març i abril sí que hi haurà un bon tram de partits de diumenge a les 5.
Doncs aquest és tot el resum del calendari que, insisteixo, coneixem des de fa ja dos o tres dies de la federació. Veurem quan s'acaben complint i quan salten pels aires per brots de Covid, per suspensions, reajustaments, etc. Però vaja, per acabar de fer-nos una idea, Pau, el més repetit segurament estaríem parlant d'aquestes dues franges, dissabte o diumenge, però a la tarda.
Sí, dissabte sobretot fem-nos la idea que tocaran molts partits a les 5, començant pel d'aquest cap de setmana. Seran 5 vegades, 2 cops a casa, a la Nova Creu Alta, i 3 a fora. A la Nova Creu Alta, ara tinc per aquí el guió, serà el Costa Brava, jornada 25, i Cornellà, jornada 36, dissabte a les 5 de la tarda. I diumenge es repeteixen 4 vegades. Diumenge a les 12, tot i que només un cop a casa, el del Balears, i 3 a fora. I diumenge a les 5, també 4 vegades, 3 a casa, però, i una a fora, ara el que esmentàvem de l'Andorra.
Doncs tot el calendari que queda ja dibuixat, recordem, falta per reubicar el del Betis Deportivo, veurem si és o no és el dia 20, entre la jornada 23 i 24, entre Sanlúcar de Barrameda i la visita a la Condomina per jugar contra l'UCA Múrcia, i també els dos últims, evidentment, contra el Linares i l'Algeciras, aquest últim a casa. Per cert, entre Sanlúcar i Múrcia, Sergi, a tu t'enganxaria o ja no?
No, jo m'acomiado a Sanlúcar de Barrameda. No és mala plaça, em perdo una bona plaça també, com és a la Condomina Bisòquer.
És a dir, que el Betis Deportivo ni aquí ni allà.
Pot ser, encara.
Sí, podria haver-hi aquesta primera escletxa que ha parlat el Pau Vituri. No la,
I una,
no la millor,
i una segona,
ell,
I una però... segona que és entre jornades 22 i 23, és a dir, entre el Balears i el Sanluqueño. Si bé és cert que aquí només hi ha 6 dies de diferència entre tots dos
la
partits.
La primera seria l'opció més real de les tres escletxes que tu has parlat. La primera seria la més real dintre de les possibilitats. Jo apostaria més perquè ens anirem a la 23-24, em sembla que has dit, o 24.
Sí, 23-24, sí.
Doncs ara mateix és això, és especular per especular,
sí,
perquè al final ara s'han de reunir, han de proposar dates, etc. El que queda clar, per cert, Pau, per rematar-ho, és que el Betis, si dèiem el tema del Sabadell que pot sortir beneficiat o perjudicat, depèn de com ho veiem, i de fet per això hem obert l'enquesta avui de cara al tribunal preferent d'aquest vespre a quarts de vuit, parlant una miqueta d'això, el Betis Deportivo, no parlaré d'inèrcia positiva, però si venia de guanyar el camp del Barça B, que és complicat, però venien tres baixes, amb Hermoso, amb Tavares, amb Miciano, o sigui que aquests tres jugadors, en teoria sobre el paper, sí que podran jugar el dia que reprengui tot això.
M'he apuntat el que ha dit el Sergi, per cert, per si després al vespre diu una altra versió al tribunà. Sí, a més, una baixa per línia, perquè Quique Hermoso és central, Raúl Tavares és migcampista i Mohamed Mizian és davanter. Per tant, en aquest cas, Pablo Del Pino, que a més és el nou entrenador, circumstàncies similars al que li va passar a Munitis en el seu dia, el Betis Deportivo acaba de canviar d'entrenador i es troba amb aquesta circumstància també. Però, evidentment, jo també sóc del parer que aquí qui surt més beneficiat és el Betis Deportivo.
La dada de Munitis era 5 partits jugats, 3 suspensions?
Són 5 partits jugats, 4 de Lliga, 1 de Copa. Va jugar, només arribar contra l'Andorra, el de Copa a Sanlúcar. Es van suspendre 2 partits, Costa Brava i Betis
i aquest?
Deportivo, aquest, que s'ha tornat a suspendre, per tant sí, tres suspensions. Llavors va jugar l'equip de Castàlia, vacances, i a la primera setmana de l'any Costa Brava i Linares. Per tant, cinc partits en dos mesos gairebé.
Doncs el partit de la marmota, aquest Sabadell-Betis Deportivo, veurem com s'acaba jugant. Gràcies, Pau Vituri, fins ara.
Adeu.
No marxi, Sergi, que parlem del mercat. Dos minutets per sobre de dos quarts de dues del mercat. Que, Sergi, hi ha novetats? No hi ha novetats?
Molta calma, com a mínim sempre diem, molta calma de portes en fora. Segurament ara a les oficines no estan tan d'acord, els despatxos no estan tan d'acord amb aquesta afirmació, però de portes en fora molta calma. Recordant que tot just hem superat ara l'equador del mes, per tant, que queda pràcticament mig mes encara de gener, per tant, mig mes encara de mercat d'hivern en funcionament. I molta rumorologia. Ja no cal que tornem a parlar del nom que més ha sonat, com a mínim per reforçar aquesta línia central de la defensa.
I que segueix vigent.
Que és el de Gales. Un altre nom que segurament els més fervents seguidors de les xarxes socials estan veient des de fa dies és el d'Aisy Ross. En aquest cas, jo m'atreviria a dir, i sense restar-li cap mena d'importància ni de coneixement, algú com el company, com Cazurreando, com l'Àngel, que la toca i molt bé, em dona més la impressió, en aquest cas concret, que és més un moviment per part d'agents, de posar-lo a anar a l'aparador i anar sonant per aquí per allà, per veure si d'alguna manera cola o no cola, que no pas perquè sigui una realitat, com a mínim a dia d'avui. Insistim, al final pot ser que aquest futbolista acabi sortint i acabi caient o aterrant aquí a l'estadi de la Nova Creu Alta, però molt verd, tot plegat.
Avui el que deia l'Àngel García és que l'opció que s'estarien plantejant ara a la via cintura, l'Atlètic Balear, seria fins i tot renovar-lo. Recordem que surt d'una lesió greu l'any passat i que aquest any no està tenint massa continuïtat, per cedir-lo aquesta mitja temporada, i que aquí entrarien d'altres equips, com per exemple l'UCAM Múrcia, que el podria recuperar per jugar aquest últim tram de competició. És un futbolista extrem, en aquest cas, jugador
sí, home, d'atac,
desequilibrant, però no una referència ofensiva, no un nou, vaja, per entendre'ns, que Munitis ja va tenir i que pot interessar al Sabadell, i de fet interessa, però no com a prioritat. I per tant aquí juguen els timings, no? De dir, el Sabadell vol tancar un central, després té una prioritat, que és la del davanter centre, i potser en un tercer punt de l'ordre podria caure un Aisy Ross, per entendre'ns, un jugador de banda, un jugador en desequilibri, però potser les necessitats que té el Sabadell no casen, no lliguen amb la prioritat que pugui tenir l'Atlètic Balears, el conjunt balearico, de donar-li sortida, o fins i tot si el Sabadell ha d'esperar o no alguna sortida més, perquè aquí, en el capítol de les sortides, es va confirmar el fitxatge per l'Alcoyano de Toni Gavarre, de l'únic jugador que ha rescindit amb el Sabadell en el que portem de temporada. Veurem si hi ha una segona sortida o no, però vaja, en tot cas, insistim, el que deia Cazurreando, renovar i sortir cedit, una de les novetats que podria haver-hi en el cas d'Aisy Ross, però com tu dius, bastant verd, a diferència, i ara deixa-m'ho dir així també, del tema del central, perquè això està més verd del que voldria el Sabadell, però està bastant més cuinat, o sigui que molt hauria de canviar el panorama perquè el primer reforç del Sabadell no fos un central esquerrà que supleixi la baixa de llarga durada de César Morgado, i anava a dir, molt, molt, molt diferent de la situació d'un nom que gairebé ni vam esmentar l'altre dia ja, Juan Tortuño, perquè aquí sí que vaja, impossible.
Sí, sí, salt des del trampolí i sense massa aigua, per dir-ho així, per no dir que no en tenia cap ni una, però bé, és un, com diem, molts noms, molta rumorologia, estem a 13 dies, 14, si vols dir-ho així, que es tanqui el mercat de fitxatges, i per tant serà pa nostre cada dia, que diria l'oració, al llarg d'aquests dies, perquè tot això s'ha d'accelerar, fins ara ha anat a un ritme força pausat i ara s'ha de començar a accelerar, perquè és evident que el dia 31, com es tanqui la finestra, aquí ja queda tot decidit i tota la carn a la graella, qui no s'hagi mogut ja no podrà tornar a fer. Per tant, és una situació, per cert, un petit parèntesi, ja que parlaves de César Morgado, aquesta setmana passa per quiròfan ja per començar a solucionar doncs, aquest estrip que malauradament es va fer al genoll en el partit contra el Club Deportivo Castellón.
Doncs tot l'ànim del món per l'extremeny, ja recuperant-se d'aquesta operació César Morgado. Pels que tingueu més memòria, memòria no patiu perquè Juan Tortuño no tornarà a vestir la samarreta arlequinada, com a mínim, en un breu període de temps, i a l'espera de si es confirma l'arribada, sigui Gal·les o sigui un altre d'aquest central esquerrà, i una mica bastant més verd el tema d'Isi Ros, veurem si renova o no pel Balear, si surt cedit, si finalment acaba el conjunt universitari, a l'UCAM Múrcia, etc, etc, etc. 2:15 de 2 de la tarda, Sergi Garcés, t'allibero ara sí, però et veig després, en el tribunal preferent. Fins ara.
Allà hi serem.
Hotel Suís. Entenem l'esport com tu.
Després de repassar en profunditat com queda el panorama amb l'ajornament, amb la suspensió del partit de demà contra el Betis Deportivo del Centre d'Esport Sabadell, baixem algun que altre graó, anem a la Primera Catalana, on el grup 2, el Sabadell Nord, va caure per 3-0 contra el Vic, encadenant així la seva quarta derrota consecutiva i mantenint-se en zona de descens. Joan Hernández, què tal, com estàs?
Bon dia, Adri, què tal?
Un Sabadell Nord que tanca la primera volta amb aquest partit, amb una derrota molt marcada, sobretot per una vermella matinera, la primera meitat, per vermella directa, la d'Arnau Rubió.
Una expulsió fregant en les cans, com tu bé deies, que va canviar el partit de cap a peus. Tot i que els locals ja s'havien avançat en el marcador a l'equador de la primera meitat, el Sabadell Nord encara era viu al partit, fins a la desafortunada jugada que ho va capgirar tot. Quan faltaven 2 minuts per les cans, l'Arnau Rubió va fer una falta sent ell, l'últim jugador entre el porter de Can Uriac i el rival, que li va suposar la vermella directa. Però, per si no n'era prou, en aquella mateixa jugada el Vic va firmar un 2-0 que deixaria el Sabadell Nord molt tocat. Els sabadellins van afrontar tota la segona meitat amb un home menys i van ser incapaços de remuntar un duel que va acabar finalment amb un 3-0. Raúl Martín, jugador del Sabadell Nord, creu que la jugada de l'expulsió, que també va suposar el segon gol local, va condicionar la resta del partit.
Estuvimos condicionados desde ese minuto, desde que expulsaron a nuestro lateral, y sí, bueno, en esa misma jugada, que fue la falta, era roja, no tenemos nada que decir, porque era el último jugador. Y en esa jugada, desgraciadamente, también nos encajaron el gol de falta. Así que fue un poco un golpe bastante duro para volver a... Sabíamos que era un campo difícil, además, que el campo del Vic no es un campo fácil, es un campo de dimensiones más grandes a las que estamos acostumbrados a jugar, y bueno, eso nos condicionó bastante, la verdad.
Doncs va condicionar i molt aquesta expulsió de Rubi, el defensa del Sabadell Nord. Per cert, abans de tot això, el primer gol del conjunt biguetà l'havia fet un ex del Sabadell B, amb dinàmica de primer equip com el Marc Bellalta. El partit a la capital usonenca acaba de complicar una mica més les aspiracions d'un Sabadell Nord que necessita millors resultats de cara a la segona meitat de Lliga, que començarà en aquesta mateixa setmana, si volen aconseguir, Joan, la desitjada permanència.
Sí, una salvació que no està tan lluny, ja que està només un punt, però recordem que els tres últims classificats d'aquest grup i el pitjor 11è dels tres grups que formen la Primera Catalana completaran el descens a Segona Catalana, i els de Can Uriac necessiten augmentar l'efectivitat, almenys quan a resultats mostrada la primera volta, en la qual només han aconseguit 3 victòries i un empat per mantenir-se a la categoria. Ara, després de 4 derrotes consecutives, els sabadellencs voldran començar de nou aquesta segona volta, i Martín creu que començar a puntuar és la millor manera de transformar la dinàmica.
Sabemos que tenemos que dar un tirón para arriba, que también hemos tenido minutos buenos en estas últimas semanas, pero también esa raíz, yo en mi punto de vista, esa raíz de que nos den un aviso a partir del primer gol o algo así, es cuando nosotros reaccionamos y el vestuario es consciente de ello. Entonces tenemos que cambiar esa mentalidad. También ahora mismo tenemos esa dinámica de derrota, tenemos que también pegar ese, y que sea un puntito 3 para pegar ese salto, ese cambio de moral. Pero sí, bueno, el equipo no se rinde y el equipo va a luchar hasta el final.
El Sabadell Nord, que reprendrà la lluita per la permanència amb un partit crucial diumenge a les 12 del migdia al Camp de l'Horta, que està just per damunt dels sabadellencs marcant la salvació.
I això que en principi l'equip barceloní estava dissenyat per tornar a tercera divisió, ja va començar amb el peu torçat a Can Uriac, l'Horta perdent en la primera jornada, tant de bo que repeteixi aquest marcador aquesta setmana per als interessos de l'equip que entrena Pablo Becerril. Joan Hernández, gràcies, una abraçada.
Moltes gràcies a tu, Adri.
Publicitat, i a la tornada hem de parlar de waterpolo, de snow i sobretot de molt, 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 molt en vol.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Jo crec que l'equip va fer el que havia de fer ahir, és a dir, posar-se les piles des del principi, amb ocasions clares des de l'inici.
L'equip competeix, que li falta la punteta aquesta de marcar la diferència.
Està poc acertat potser de cara a porteria, però jo crec que aporta més del que aporten altres. Vull dir, és un jugador, per mi, titular indiscutible.
El Tribuna Preferent s'escolta i també es veu a través del canal de Twitch de Ràdio Sabadell.
L'espai de debat de l'afició, cada dilluns a 8:15 del vespre, una hora de tertúlia arlequinada a Ràdio Sabadell.
Entendre-ho tot de la meva hipoteca?
Ho firmo.
Ho firmo.
Que me l'expliquin sense compromís? Ho firmo.
Ho firmo.
I després triem quin banc contractar-la?
Ho firmo.
Hipoteca Sabadell. La hipoteca que inclou una cita amb un especialista perquè entenguis tot el que firmes, fins i tot el preu. Demana ja la teva cita a bancsabadell.com/hipoteques.
Bona tarda, són les dues.
Les classes, com dèiem, seran presencials i segures. Els alumnes aniran amb mascareta.
Quan més persones sigui vacunada, vull dir que s'ha de prioritzar la vacunació de tothom abans de segurament tornar a revacunar.
És una vergüenza el que empreses multinacionales hagan lo que están haciendo, que es subir la luz a la familia. ¿No?
Notícies migdia, de dilluns a divendres, a partir de les dues.
Vols estar al dia del que passa a la ciutat? Salut, política, educació, medi ambient, cultura... Tots els temes que t'interessen te'ls expliquem cada dia a partir de les dues, al Notícies Migdia.
El resum de la jornada en 15 minuts. Ràdio Sabadell. L'esport té reserva feta a l'Hotel Suís.
Falten 16 minuts i mig clavats perquè el rellotge digui que són les dues. Continuem amb el fil que havíem deixat ara fa un moment parlant del Sabadell Nord i ara ho fem amb el bloc poliesportiu amb en Vol perquè l'Oar Gràcia ha desaprofitat una bona ocasió d'apropar-se als llocs de privilegi de la Divisió d'Honor Plata Femenina, coincidint amb la visita del segon classificat, l'Almassora, aquí a Sabadell. Un rival que es va presentar molt tocat al carrer Bocatxa, únicament amb 9 jugadores disponibles i que, tot i així, malgrat les baixes, va acabar guanyant per un gol de diferència 23 a 24. Arrossegaven les castellonenques moltes absències per Covid, però van saber imposar el seu físic i un ritme feixuc durant els 60 minuts davant d'un Oar Gràcia femení incòmode que només va trobar l'encert des dels 7 metres de Marina Tomàs, autora de 7 gols. Tot igualar el 20-23 que lluïa el marcador a 6 minuts pel final, l'Almassora encara va tenir temps de fer el gol de la victòria i les verdiblanques de malbaratar el seu últim atac. Carol Carmona, l'entrenadora d'aquest Gràcia femení, marxava del pavelló frustrada i, a més, amb diferents aspectes.
És una barrera de tot plegat, és com ha vingut, com ha passat tot amb l'equip rival, el tema de segons quines decisions arbitrals, que tampoc hem entès i no ha passat res, perquè ens diguin, per exemple, la meva exclusió, l'exclusió de la meva jugadora, no han dit res, però bueno, són les accions que els àrbitres decideixen, són les que manen al final i no podem fer res.
Doncs una mica decebuda la Carol Carmona entre el resultat del seu equip i fins i tot alguna que altra polèmica arbitral. És tot just la segona desfeta de la temporada a Plata Femenina, al carrer Bocatxo, d'un Oar Gràcia femení que continua sisè a la categoria, però això sí que veu com s'obre ja una escletxa de 5 punts respecte al tercer. Segurament una de les millors coses que tenia aquesta temporada la Divisió d'Honor Plata Femenina és que les distàncies eren mínimes, eren molt curtes i, per tant, sempre s'estava un tir de pedra d'arribar a les primeres, ara sobre aquest primer forat, podríem dir, per un Oar Gràcia que està signant una gran temporada, però que aquesta patinada contra el segon classificat, molt marmat per les baixes, l'Almassora, acaba de trencar una mica els esquemes per intentar fer un pas més a la classificació. Després del partit, el Pau Vituri, que el va viure in situ allà al carrer Bocatxo, va conversar una estoneta amb la brasilera Gaby Romero.
Som-hi, doncs estem amb la Gaby Romero, després d'aquest partit, que ens ha deixat un regust una mica agre, amb la derrota contra l'Almassora. Què tal, Gaby, com estàs?
Bueno, ve un poco triste, porque al final hemos entrenado muy bien esta semana, y las sensaciones eran buenas. Es verdad que antes del partido tuvo un mal ambiente de si se juega, si no se juega, y nos hemos desconectado un poco, pero bueno, es un equipo que está a la tabla alta de la liga y al final los partidos contra los equipos de la tabla alta no se puede fallar, los pocos errores te cuestan.
Arriba l'Almassora aquí amb només 9 jugadores. Explica'm una mica com ha estat les hores prèvies, perquè clar, el fet d'arribar aquí i veure't un rival que és que ve amb lo just per jugar, com ho heu viscut vosaltres?
Bueno, la verdad que lo que nos desconcentró más de la situación, que vivimos una pandemia y al final el COVID se puede pasar a cualquier momento y no sabíamos si íbamos a jugar o no, porque algunas jugadoras suyas dan positivo o no dan y esto al final te desconcentra. Entonces cuando entramos la consigna era apretar y correr y para intentar que ellas no tuvieran cambios, pero claro, la concentración de hacer lo que se había planteado nos costó un poco y entramos a su ritmo y eso nos ha punido al final del partido.
Elles a més que tenen un ritme molt, l'hem vist avui, molt físic. Es demostra perquè van segones en un joc que clar, no fan massa gols, però sí que és veritat que això, que amb el físic a vegades en tenen prou, no?
Sí, sí, sí. Hay jugadoras, en general creo que son dos o tres jugadoras que se llevan mitad los partidos del equipo y son muy, muy físicas, individuales y que hay que ir duras y si claro, se desconectas un segundo, piensas que no van a seguir hasta el final, siguen hasta el final y son goles que al final después se nota el un gol de diferencia y allá también que fueron dos goles, ha sido lo mismo.
A nivell classificatori és una llàstima, no? Perquè avui era un partit, clar, sí que és cert que portàveu un mes sense jugar pràcticament, però clar, era un partit molt important perquè us hauria permès apropar-vos a aquesta segona plaça que té l'Almassora, no? Per aquí també és una llàstima.
Sí, sí, sí. Al final nosaltres tenemos la consigna de en casa, pues, ganar todos los partidos que se puede. Hemos enfrentado los de arriba y todos han caído, pero al menos pinchado un punto. Y al final para nosotras es una lástima, como tú has dicho. Pero bueno, se queda un montón de partidos todavía. Se puede perfectamente, el balonmano es muy rápido, todo cambia muy rápido. Hoy vinieron con 9, mañana pueden venir otro equipo con 5, nosotros podemos estar con 5, es decir, de repente te cambia todo, lesiones, el COVID o lo que sea. Entonces yo creo que es muy larga seguir trabajando porque al final podemos meternos todavía. Todavía tenemos como las últimas balas y espero que podamos aprovecharlas para ponernos arriba.
L'última, Gavi, tu ets una de les cares noves de l'estiu que queda ja lluny de l'Oar Gràcia. Deixa'm preguntar-te com estàs aquí a l'Oar, com està anant aquesta experiència.
Molt bé, el grup té una pinya genial, el club és com una família i està molt, molt, molt bé. És veritat que a mi me costa una miqueta poder adaptar-me a jugar al Plata, perquè el toque, contactos, dos minuts principalment, jo soy una jugadora en defensa que sempre he tocado mucho, però soy muy contenta y estoy aprendiendo mucho. Creo que al final eso es lo más bonito, independiente de donde estés, es que estés aprendiendo y aprendo mucho las meves companyes, aún a parlar català, y estoy muy contenta, muy a gusto, y espero que sigamos haciendo historia en el club y que si podemos, pues ponernos arriba perfecto y espero que eso se cumpla.
La próxima en català. Gavi Romero, moltes gràcies.
Sí, clar que sí, i tant. Adéu.
Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
No ho heu escoltat malament, quan hem donat pas a l'entrevista brasilera. Gavi Romero, exemple d'integració, nova jugadora aquesta temporada de l'Oar Gràcia femení, tot simpatia també, i gran jugadora d'handbol, la jugadora verdiblanca. Continuem parlant d'aquest esport, de la primera nacional masculina. El partit entre l'Oar Gràcia i el Sant Cugat ja es va posposar el pròxim 27 de gener, però sí que va jugar el Creu Alta Sabadell handbol i el desenllaç va ser el de sempre. Tot i arribar a assolir un avantatge de 6 gols davant el Banyoles, els arlequinats es van quedar sense benzina i van caure 23 a 27 a Calbalsac. Marc Mira, jugador dels creualtencs, també atribueix la derrota a les clares ocasions errades.
Hem sigut molt superiors a ells, llàstima que al final el cansanci hem arribat i hem fallat masses ocasions al final, el que ha provocat que anàvem igualats i la balança final ha anat cap a la seva banda. Crec que hem sigut superiors ja al tema de treball, actitud i esforç, i estima que hem tingut alguns altibaixos, però al final el que importa són els gols, que al final hem errat bastant, i això és el que ha decantat la seva victòria.
A falta d'una jornada per tancar la primera volta, els creualtencs continuen sense haver estrenat encara el caseller i la distància respecte a la salvació ja és de 9 punts. Un rival directe més, com l'handbol Banyoles, s'escapa a 11. Tot i això, mira, no perd l'esperança.
Sempre s'ha de mirar positiu, creiem era un partit important, sí, però encara tenim altres oportunitats i que si a partir d'aquí comencem a treballar com estem fent fins ara, igual podem arribar a fer coses bastant importants.
Va ser un cap de setmana d'handbol per la redacció d'Esports a Ràdio Sabadell. Al final d'aquest enfrontament contra els del Pla de l'Estany, el Sergi Parc va xerrar d'aquesta manera una estona amb el tècnic de l'equip arlequinat, Ramon Salmurri.
Som amb el Ramon Salmurri, el tècnic del Creu Alta Sabadell. Hola, Ramon, bona tarda.
Què tal, bona tarda.
23-27, derrota contra el Banyoles avui. No sé si pel rival, per l'escenari, per com havia començat el partit, potser el dia més frustrant de tota aquesta temporada.
No sé si el que més, perquè hem tingut partits com Terrassa, com Bordils, com Sant Esteve, on han estat en aquesta línia, però evidentment avui és un disgust important per dues raons. La primera perquè, era el primer, diguem-ne, rival de la nostra lliga que teníem a Balsac i volíem treure-ho endavant i que suposés una mica un punt d'inflexió. I també, evidentment, per, com deies tu, com ha començat el partit i com crec que s'ha desenvolupat el partit, que evidentment ells han anat creixent, però també crec que el 23-27 no acaba de reflectir el que ha estat el partit d'avui.
No, ni molt menys, i de fet a la primera meitat al final, si ells han retallat distàncies també ha sigut perquè potser el segon tram d'aquesta primera part ha estat marcat per les moltes exclusions que heu patit, no? Que fins i tot hi havia moments amb situació de dos jugadors d'inferioritat, però sí que és veritat que la segona part, amb la quantitat d'ocasions clares que heu fallat, no sé si aquí fins i tot ha passat més el fet que pugui explicar la derrota d'avui.
Clarament, a veure, nosaltres per guanyar els partits, ja sigui a Banyoles o equips d'aquestes característiques, nosaltres hem de fer les coses, no et diré perfectes, però pràcticament. I tot el que s'ha sortit d'això ens complica la vida. I avui, com dius, aquests dos elements que cites tu són els dos que han determinat una mica. La primera meitat no hem sabut, hem començat amb el pla de partit perfecte, aplicant-lo de manera brillant, hem marxat al marcador i ells amb molts problemes, el joc d'exclusions no l'hem sabut administrar massa bé, això ha permès al Banyoles entrar al partit i a nosaltres treure'ns una mica també, i a la segona meitat ells ja més còmodes, sense aquella pressió, i nosaltres sabent que en finals ajustats que patiríem i tal, quan les hem tingut, perquè les hem tingut, això és veritat, no hem sabut resoldre. I això al final et condemna.
Ramon, no sé si el partit d'avui el veies com, no sé si l'última o la penúltima oportunitat d'aferrar-vos potser allò a lluitar per la salvació.
És que, si dic la veritat, no m'ho plantejo gaire així. Primer perquè penso que seria un error jugar mirant la classificació. Si juguem mirant la classificació, no veuries el que has vist avui, que és un equip que hi va. Si juguem mirant la classificació, és per tancar la barraca i marxar. No hem sumat cap punt, i això és així. Però nosaltres hem de jugar, ja sé que, i sóc periodista, ja sé que és un tòpic, però és que en la nostra situació o enfoquem el següent partit i pensem en allò i ja està. I el partit d'avui sí que et reconec que era molt important per guanyar confiança, per aquest final de partit que se'ns escapa, que el proper tinguem la sensació que el podem treure endavant.
No, és allò de dir, no? Com dius, que si mires la classificació i clar, veus el desavantatge, doncs t'emportes les mans al cap i t'enfonses. És potser millor centrar-se en el partit, no? I hem d'intentar guanyar doncs, el partit que et vingui, que el següent serà, per cert, la Salle Montcada, que serà l'últim de la primera volta. És un escenari complicat, però en tot cas, Ramon, amb actuacions com les d'avui i amb tota l'experiència que ja teniu d'haver jugat aquesta primera volta i d'haver competit en molts partits, no? I de seguir aquesta línia, doncs, progressant en la bona direcció, no? Esperançat de cara a la segona volta, com a mínim de que arribin aquests resultats, no? Que l'esforç es vegi recompensat amb victòries.
Sí, jo tinc l'esperança que l'handbol en retorni una mica el que li intentem donar. Jo sé que la gent, no? Que no ho segueix, mira un equip, no ha guanyat cap partit i pensa, home, doncs aquests nois, però de veritat que, sí, per aconseguir el que hem aconseguit avui, perquè en el fons aconseguim coses, hi ha molta feina al darrere. I jo tinc la necessitat que una mica la realitat premi els meus jugadors, perquè perquè, hosti, jo els collo, jo els apreto, i demà tenim treball de físic, hora i mitja de físic, i després venim una hora més a la pista, i, hosti, i no has guanyat cap partit, i costa, i estàs carregat, però vindrem aquí i donarem el callo com portem fent-ho fins ara, i per això necessito que la realitat ens compensi, però hem d'aprendre d'aquestes situacions si volem que això sigui així.
Tant de bo que sigui aviat. I si és amunt cada aquest pròxim cap de setmana, doncs millor que millor. Ramon, molts ànims i a seguir. Moltes gràcies.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Fem un últim apunt relacionat amb el món de l'handbol. Els sabadellencs Aleix Gómez i Ian Tarrafeta busquen avui a les 6 tanquen avui a les 6, volíem dir, la primera fase de l'europeu d'Hongria i Eslovàquia amb l'enfrontament entre Espanya i Bòsnia i Herzegovina. El combinat estatal ja té assegurat el passi al main route amb 2 punts després de la gran victòria 32-28 de dissabte contra Suècia, i en la qual Gómez va marcar 5 gols i Tarrafeta en va fer 2. Més coses. Caral Castellet segueix oferint unes sensacions boníssimes a menys de 3 setmanes perquè comencin els Jocs Olímpics d'hivern a Pequín. La surfista de neu sabadellenca es va penjar dissabte la seva tercera medalla de la temporada en les 3 proves en les quals ha participat, en aquest cas el bronze a la Copa del Món de l'Ax Open a Suïssa. Castellet va fer una primera ronda de 80 punts, només superada pels 90-25 de la gran favorita, la nord-americana Chloe Kim, i els 89 de la japonesa Mitsuki Ono. Cap d'elles va poder millorar els seus registres al mig tub a la segona màniga. La general final de la Copa del Món se l'ha endut la xinesa Xue Tongkai, amb la sabadellenca quarta, ja que va ser una de les moltes absències la setmana de Reis a Mammoth Mountain. La rider local, recordem, també havia estat tercera a la prova de Copper Mountain i segona al Dew Tour, celebrat a la mateixa estació d'esquí de Colorado als Estats Units. Ben a prop, a Aspen, començaran a partir de divendres els X Games, serà l'última cita en el calendari abans d'aquests Jocs Olímpics d'hivern, que arrenquen el 4 de febrer a la Xina, tot i que el debut de Castellet allà no tindrà lloc fins al dia 9 amb les eliminatòries de Halfpipe. I en waterpolo, l'Astralpool va complir amb el doble tràmit que tenia. El femení segueix com a primer i invicte després d'escombrar l'Escuela Zaragoza a Canllong amb un contundent 28-4 a Canllong. I això que tenia David Palma a les baixes de Marche Keuning i Brigitte Games per coronavirus. Maika García, amb 8 dianes, va ser la màxima golejadora d'un Natació Sabadell que visitarà l'Atlètic Barceloneta en el següent compromís de la Divisió d'Honor Femenina. En el cas dels nois, la victòria en el primer partit després de l'anada de les semifinals de l'Eurocup també va ser a Barcelona, en aquest cas a la piscina Sant Jordi, contra el Catalunya, i amb triomf 9-17 per plantar-se provisionalment segon a la classificació, però amb 2 partits més que el CNB. El Boia Montenegrí, Dusan Vanisevic, va fer 4 gols davant del Cata. D'aquí 10 dies, el conjunt entrenat per Quim Colet es veurà les cares amb l'Etxell de Canari. I de cara a demà, aquí a l'Hotel Suís, tindrem, entre altres coses, a part de l'última hora del Centre d'Esport Sabadell, la segona catalana amb la sabadellenca i el Sabadell B, que van guanyar els seus diferents compromisos. El que succeeix avui a l'europeu d'handbol amb Ian Tarrafeta i amb Aleix Gómez contra Bòsnia, i sobretot també molt futbol sala, entre altres coses, amb la segona B. Ara notícies amb la Karen Madrid. Avui al capdavant del Notícies Migdia. Nosaltres pleguem per avui. Recordeu, podeu trobar aquest programa i tots els de la casa al podcast a radiosabadell.fm, i us envio també des de l'altra banda del vidre una abraçada del Toni González. Que vagi molt bé. Adéu-siau.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.